De matí mañana.
Seguim en directe al De matí mañana. Anem introduint aquesta setmana poquet a poquet les seccions que ja veníem fent des de la temporada passada i ara toca presentar una d'aquelles seccions tan esperades i que tan carinyo li tenim perquè venim, com dèiem, d'una temporada. Aquest any la tornem a tindre. Ella és la Míriam Rojo. Molt bon dia!
Bon dia, Quim.
De aquella conta d'Instagram Cortex, guionet baix... A veure si me'n recordo, GHX? No.
No!
Com era?
RHB.
RHB. Que la podeu visualitzar. Com ha anat l'estiu?
Molt bé. Treballant, descansant, una mica de tot.
Anem a recordar la teva secció perquè jo et faig una pregunta. Parlarem de malalties minoritàries o malalties rares. Quin és el terme?
Clar, en teoria en català és malaltia minoritària.
Val.
I en castellà enfermedad rara.
Uau.
Per què? Ni idea.
Ni idea.
En principi és així.
Li podem dir malaltia rara així en el,
clar,
per treure-li
suposo
el...
Suposo que rara no és català correcte. Val, perquè clar. És més estranya i clar, malaltia estranya... Una
nah.
Mica llavors minoritària.
Well, vulgarment li podem dir rara per treure-li la part simpàtica, no?
Sí.
De tot plegat. I recordem que cada setmana desvetllàvem una d'aquestes malalties i sort en tenim d'una professional com la Míriam i aquesta setmana tenim, a veure si ho dic bé, la síndrome de Guillain-Barré, es diu així?
Sí, Guillain-Barré, sí.
Guillain-Barré. I en què consisteix?
Vale, pues bueno, la síndrome de Guillain-Barré és, o sea, més que ser com una cosa en concret, és com un grup del que es diuen neuropaties postinfeccioses. Una neuropatia al final és una inflamació dels nervis del cos, vale? I postinfeccioses, pues, què passa després d'haver patit una infecció. Però això se considera el que es diu una malaltia autoimmune. Vale? O sigui, el teu cos, després d'haver passat una infecció, el cos quan passa una infecció pues, ataca el virus, la bacteria, el que sigui. I pues, poden ser setmanes, uns mesos després d'haver passat aquesta infecció, el pues, cos de cop se torna boig i segueix atacant. I en aquest cas pues, afecta, ataca això a la mèdula i als nervis.
Déu-n'hi-do.
I així perquè sí, o sigui, la causa
perquè
real
sí.
No se sap. Se sap que hi ha uns virus, unes bactèries que és com a més propens a que després pugui passar això, però realment passa a una de cada entre 50.000 i 90.000 persones. O sigui,
i a la persona que li toca,
pues, la toca.
Li desenvolupa tota...
Llavors, si comencen pues, normalment a tenir com formigueig, normalment comença, diguéssim, dels peus cap a dalt. I
vale.
Comencen pues, a notar això, pues, una sensació rara als peus, que els ho falta força per a caminar... Llavors, a mesura que va pujant l'afectació, pues, caminen molt desequilibrats, perden la força de les mans i si arriba, clar, al final no hem d'oblidar que els músculs respiratoris són músculs.
Sí, sí, sí.
I llavors, clar, si afecta els músculs respiratoris, pues, t'ofegues.
Llavors entenc que s'ha de fer tràqueo?
Normalment sí. O sigui, no tots els casos arriba... O sigui, hi ha casos que es pot tardar moltes setmanes en desenvolupar-se, però jo que sé, dius, ostres, és que porto unes setmanes que estic com a molt cansat i me costa tirar. I hi ha casos que en qüestió d'hores és com un corre perquè t'hi pots quedar.
Entenc que els símptomes, com deies, eren els formiguets. Hi ha, per exemple... A febre abans o com un encostipat?
Normalment no perquè la infecció ja ha passat.
Vale, l'infecció ja ha passat i és aquestes
però
setmanes...
Però depenent de si la reacció esta que està fent el teu cos atacant és molt forta, pot aparèixer també febre i moltes vegades també apareix el que es diu dolor neuropàtic, que és un dolor que és molt fort i no és com un mal de cap. És, clar, és com si et donessin rampes amb els músculs.
Val.
Perquè estan pegant com xispassos els nervis, per alguna manera. Llavors és un dolor que és molt fotut. Llavors pues, és que depèn d'això, de lo ràpid que et vaigui i llavors pues, també si ho agafen més atents, menys atents, perquè clar, com a que no hi ha una prova que dius, vale,
és això.
Pam, és això. Llavors han d'anar descartant perquè hi ha molts processos neurològics que poden començar amb els mateixos símptomes o poden... O sigui, hi ha moltes coses. Llavors, com que s'ha d'anar descartant, evidentment, pues, si comença a haver afectació respiratòria, pues, ja faran el que sigui per a intentar que no avanci i tal, però es pot tardar dies en dir, vale, pues és Guillain-Barré.
Clar, és una llista llarga de malalties que hem anat descobrint, desvetllant de primera mà, que ens has anat explicant. N'hi havia moltes que hi havia atacs epilèptics en aquesta?
No, perquè afecta la mèdula espinal, no afecta el cervell. I això, o sigui, simplement, o sigui, ja hi ha prou, no?
Val.
Però és una cosa que una vegada passa, o sigui, la mortalitat és molt petita, algú s'hi queda, perquè sobretot quan afecta a nivell respiratori doncs pot haver més complicacions, sí? Però una vegada s'ha passat la fase aguda, llavors està la fase d'haver de fer rehabilitació per a tornar a saber moure't, bàsicament, però ja està. Vull dir, pot quedar alguna seqüela, però diguéssim, no és una cosa com per a sempre, com alguns síndromes que dius, sí? Vale, com que és genètic, en este cas això no és genètic.
Vale.
Pot ser que hi hagi alguna predisposició i tal, que encara no se sap.
I cognitiu?
Res, tampoc.
Tampoc, val.
Perquè tampoc afecta, ja et dic, cervell, a no ser que la cosa se compliqués molt, 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 i al final el cos li dones també per a atacar el cervell. En principi és mèdula espinal i nervis.
Dins la gravetat podem veure que no hi hauran danys cognitius. Exacte. I amb rehabilitació...
Normalment, doncs... la gent als 6-9 mesos després d'haver passat això ja són capaços de caminar.
Perfecte.
Clar, són 6-9 mesos. Clar, caminar també, el concepte de caminar...
No per fer una marató.
Exacte, però normalment 6-9 mesos poden començar ja a tenir una vida bastant normal.
Després també el tipus de tractament, perquè en altres malalties hem vist que al final són pal·liatius, aquí també s'utilitzen fàrmacs o anem, sí, de cara a la rehabilitació?
Aquí per a parar la cascada que està atacant el cos, se fan servir una cosa que es diuen immunoglobulines, que és, per dir d'alguna manera, com los soldadets que entren per a frenar el cos este que s'ha tornat boig i ho està atacant tot. Normalment això és el més efectiu. Llavors hi ha una altra teràpia que es diu plasmaferesis, que al final és agafar, bueno, la sang està comprada, glòbuls blancs, un rojo i el plasma. Pues llavors aquesta màquina te trau el plasma de la sang i llavors fiquen suero, o sigui, no et deixen allí sense... Perquè com que està tota la part immunològica de la resposta allí, pues ho trauen per a intentar baixar totes aquestes coses dolentes que estan dins del cos atacant. Però això també se fa depèn de si no estan responent bé a l'altra medicació i tot això. I llavors una vegada passat això, bueno, poden haver altres complicacions, jo què sé, per exemple, la tensió arterial, però a vegades també està una mica així tocada, això, però el bàsic és això. I llavors una vegada ja ha passat el procés com a tal, és rehabilitació a tope.
Molt bé.
En alguns casos també logopèdia, perquè tot la part de, clar, lo mateix, los músculs de
clar,
parlar
de
tragar, de menjar, també són músculs, també poden quedar afectats. I bàsicament això, fisiologopèdia i normalment també teràpia ocupacional per al tema més de les mans i adaptació de la vida diària.
Psicomotricitat, en aquest sentit?
O...
Sí. Val. Podem veure que no deixa de ser un susto, més que algú greu, no?
Sí, clar, un susto molt gran.
Molt gran, que al final, si es va tractant, si s'agafa temps i a més es fa aquesta rehabilitació i tot plegat, queden una anècdota,
sí,
per
clar,
sort.
Sí, és la cosa aquella que crec que són d'aquelles anècdotes que te'n recordes tota la vida.
Sí, exacte.
De fet, jo aquest estiu he tingut un xiquet de 4 anys que va tenir un síndrome de Guillain-Barré. I parlant amb la mare és d'aquelles coses que dius, sí, són d'aquelles coses que te'n recordes tota la vida. I quan el crio tingui 18 anys i jo me'l trobo pel carrer serà, ai, quan tenies 4 anys, què et va passar allò?
Petit i... Uau, com que van patir amb tu.
Sí, sí. Bé, clar, jo ja, per sort, l'he agafat ja com en la fase quasi final de la rehabilitació i està molt bé. Però,
genial.
Clar, la mare explicant i tal, i vídeos que m'ha anat ensenyant aquestes setmanes a l'estiu, dius, ostres.
És que és curiós perquè... Hem escoltat casos i al final són els xiquets ho pateixen, o les xiquetes, no? En aquest cas, ho pateixen, però s'ho prenen com, al final, com un joc, perquè al final no en són conscients ben bé del que els està passant. Qui ho està patint veritablement són els pares,
sí,
que ho veuen i pateixen, perquè és el teu fill, és la teva filla, i el no saber, perquè dius, mira, és una grip, és un no sé què, vale, això pues, ho saps, però quan et diuen que té X malaltia que hi ha molt poca informació, o la que hi ha, doncs no hi ha tractament, doncs això espanta molt. Clar. Això.
És veritat que Guillain-Barré, doncs, dins de ser una malaltia minoritària, per exemple, en crios menors de 2 anys, afecta entre 0,4 i 1,3 casos per cada 100.000. O sigui, menys de 2 anys és la cosa més rara que et puguis arribar a imaginar.
Clar.
Llavors, en este cas, bueno, este xiquet tenia 3 anys quan li va passar, però clar, la mare ja diu, això qui és? Per les xarxes socials posava, algú coneix algú que li hagi passat això? Perquè clar, és una cosa tan... que no, o sigui, no es coneix. Fisios i metges i tal, doncs sí, perquè al final ho estudiem, us ho expliquen i tal, però dius, vale, doncs sé que existeix.
Clar, però no hi ha informació, a la gent del carrer no tenim aquesta informació.
Si no tens algú de prop que ho ha viscut, no tens ni idea. I ja et dic que es pot ser, o sigui, té tractament, té cura, o sigui, dins les malalties minoritàries és una de les bones en aquest sentit, però tot i així, clar, te diuen, sí, tu un fil té, Guillem Barré, dius, vale, això què és?
I això què és, clar, la falta d'informació, no? Que dèiem, i et quedes amb la cara de... Vale, i ara, això és greu, no és greu? Clar, ens falta molta, molta, molta informació pel que fa, per això són malalties minoritàries, no? Perquè,
sí, sí.
Clar, no se'n parla, no se'n diu, i quan t'ho diuen... I després també no podem deixar de banda que... tothom hi està exposat
en
aquesta malaltia.
Bueno, tu passes un virus, una bactèria, i al cap d'unes setmanes o mesos, de cop, clar, és el que parlem, vull dir, afecta a molt poca gent,
clar.
Però en este cas tots tenim la papeleta comprada.
Sí, sí.
Això és igual.
Està
que
clar.
A vegades també després d'un constipat també hi ha unes paràlisis facials que, bueno, de cop se't paralitza mitja cara. Doncs pues, bueno, és això, que el teu cos, per lo que sigui, després d'una infecció s'ha tornat boig i ataca.
I ataca. Vaja, val. Ho hem de tindre en compte, que pot passar.
Bé, tampoc, o sigui, tampoc hem d'anar a la
mentalitat
que
no,
pot passar,
amb,
però...
Amb l'alarma no posada, però que...
Però alguna vegada parlant en algú pots trobar un cas.
Un cas així que dius, ostres, i després te n'adones que la gent que ha passat alguna cosa així és que no està sola, que dius,
doncs
no. Pues jo conec a no sé qui que li ha passat, o no ben bé això, però algo semblant, i sempre pots compartir, i la importància, no, de poder parlar, i també la importància de tindre una figura com tu, no, que ho pugui explicar i que pugui tractar aquests casos en primera persona.
I més que en un principi és una cosa que assusta molt, perquè dius, ostres, en qüestió d'hores o pocs dies la persona es queda, pues, que no pot respirar, que potser hem de posar una tràquio, estar a la UCI unes quantes setmanes, vull dir... I després dir, ostres, però molt probablement d'aquí 6 o 9 mesos esta persona estarà fent vida normal,
normal.
O quasi normal. És la part bona, que en quan sí que està tota aquesta inflamació i tal, però en quan baixa la inflamació i es treballa molt, se pot tornar a tenir una vida més o menys normal, i molt probablement, pues, això d'aquí uns anys, per exemple, este xiquet, pues, ja corre, ja va al col·le i tal, i fa una vida totalment normal.
Clar,
simplement
que, sí.
Pues, que els pares recordaran, ostres, el primer any a P3, vaya susto, mos vas pegar, i ja està.
Clar que sí, i per això ens hem de quedar amb la part bona. Són les dues cares de la mateixa moneda, parlar de les conseqüències que porta, però també que al final la síndrome de Guillem Barré arriba a bon port,
normalment
sí, amb els seus obstacles, amb la mala mar, però al final arriba a bon port. Míriam, ja hem començat aquesta segona temporada del Dematí Mañana, hem parlat de la primera malaltia d'aquesta nova temporada que acabem d'estrenar fa 2 setmanes, ara ja estem amb les seccions. I no res, que sempre és un plaer tindre't aquí.
Moltes gràcies. I
esperem que la setmana vinent tindrà una altra malaltia per poder ens puguis tornar a explicar. I recordem el compte d'Instagram, cortex-net, i que m'he oblidat...
RHB.
Apunteu-vos i feu una ullada, perquè és un treball maquíssim el que fa la Míriam, i moltes de les seves experiències ens ve i ens les explica aquí a 21 Ràdio al Dematí Mañana en directe. Míriam, fins la setmana vinent. Una forta abraçada. Una cançoneta i no marxeu.